Ràdio Vilafranca. Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Us agrada el formatge i tota la cultura formatgera? A nosaltres molt, i per això és un gust, amb majúscules, tenir aquesta formatjada amb la Gemma Urgell de Xerigots cada dilluns aquí al Gamma Extra d'estiu. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, estem a punt d'engegar ja el mes d'agost, sembla mentida, ja ens ha passat el juliol. I com bé dius, el meu objectiu és fer-vos despertar la curiositat per aquest producte i tot allò que l'envolta. Perquè el formatge, com el vi, que d'això també en sabem molt aquí, té darrere persones i paisatges, i per això en cada formatjada parlarem de persones vinculades al món del formatge i viatjarem en paisatges on el formatge també és una forma de vida.
I on ens portes avui?
Avui anirem doncs, cap al terme de Llorac, cap a l'Albió, a la Conca de Barberà, per parlar amb el Pep Martí de la formatgeria de Sant Gil d'Albió. Bon dia, Pep, crec que el tenim aquí al telèfon.
Sí, bon dia, estic aquí.
Hola, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Doncs sí, Sant Gil d'Albió és una empresa de referència a Catalunya en l'elaboració de formatge artesà. Ara ens explicarà el Pep, però han rebut reconeixements en diversos premis nacionals i internacionals. La formatgeria té ja gairebé 40 anys d'història. 40 o ja els té o està a punt de fer-los, no?
Doncs pues mira, és aquella cosa que no ho sabem.
Què dius?
Sí, mira, Catalunya els anys es va perdre, diguem, el tema dels formatges, de les petites formatgeries, els formatges artesans, i a principis dels 80 hi va haver un ressorgiment de bàsicament neorurals que anaven als pobles i van començar a fer coses, entre ells formatge, i la meva mare no, i després també hi havia gent de la terra que es va ajuntar amb aquest moviment, diguem, no? Llavors, nosaltres tenim el registre sanitari de l'any 86, però és que legalment a Espanya una petita formatgeria no podia tenir registre sanitari. Jo no sabia si és el 82, 83, 84, por ahí. O sigui, no ho sabem exactament. Però bueno, jo crec que algun dia ens inventarem una data i farem una festa als 40 anys. Però està, les primeres proves jo crec que, si no en fa 40, fa 39.
Explica'ns una mica què és el que feu a Sant Gil d'Albió.
Bé, nosaltres fem gairebé tot formatges de cabra, no tenim ramat propi, però sí que tenim, anem a buscar a la zona de Lleida, on està la Vall del Corb, que és una petita vall que és una afluent del Segre, que comença a prop de Santa Coloma de Queralt i va en direcció oest.
Preciós, eh? S'ha de visitar això, que és molt bonic.
La part que salta és una zona molt, molt poc coneguda de Catalunya, que entre cometes els que som d'aquí ja gairebé ens està bé. Tot està de petits pobles, a dalt de turons, al costat del riu. I bé, Albió és un poble tocant a Vallfona al riu Corb. Vallfona és baix al fons de la vall, Albió està dalt d'un turonet a 700 metres. I nosaltres agafem la llet de 6 granges, tota l'agafant tot l'any. I això ens permet, no tenim el ramat, però ens permet tenir un coneixement molt directe d'aquesta llet. L'anem a recollir nosaltres 3 vegades a la setmana. Treballem una llet màxim de fresca, tenim una relació molt directa amb els ramaders. No la fem nosaltres, no puc dir-ho, però sí que intentem que el producte sigui sigui la matèria prima sigui el màxim de bona i fresca. I a partir d'aquí, doncs bé, fem formatges bàsicament de cabra, formatges tots madurats, i bé, tenim una varietat de... Toquem una miqueta tots els pals. És aquesta cosa que fem els formatgers catalans, que com que no tenim un formatge tradicional, a qualsevol lloc d'Europa, diríem, de la vella Europa que és tradicional fer formatges, i ja les formatgeries normalment fan dos tipus de formatges de la zona i prou. I els catalans tenim aquesta bogeria de que pots trobar en una mateixa formatgeria un formatge blau, un tipus camembert, una pasta cuita, tota aquesta gran riquesa.
I quin és el vostre o els vostres formatges estrella, amb aquesta varietat que dius que fem els catalans?
El nostre formatge estrella, el que més anys fa que fem, el que més volum fem, seria un tipus Garrotxa, un semi-madurat de cabra, amb llet pasteritzada i madurat amb pell florida. I la veritat és que jo crec que en volum potser som de les formatgeries que més en fem, i és un formatge que és com molt... Jo m'agrada... És una cosa personal, quan un formatge... està molt equilibrat, està molt aconseguit. Dic que és rodó. Evidentment, tots els formatges són rodons de forma, però és que és rodó, que Això també es pot dir amb un vi o amb un plat de menjar, no? És com, ostres, és gustoset, però no és molt fort, no és picant, no és... Llavors és un semi-madurat amb 2 mesos de maduració i n'estic molt content perquè hem aconseguit fer un formatge molt igual tot l'any, que molt reconegut per la gent, és com agrada als nens, agrada als grans. És un formatge suficientment gustós perquè tingui un valor afegit a nivell gustatiu, però no massa fort per dir, ostres, amb un tallet en tinc prou. M'agrada en Florida i bé, molt content el formatge. Mira, aquest any, el mes de març, el concurs de Gourmet Quesos va guanyar el millor semi-madurat de cabra d'Espanya de pasteuritzada.
Certifico que és bo, a mi m'agrada molt, a casa agrada molt. Potser li podríem aplicar el terme de formatge familiar, no? Perquè entra a casa i tots en mengem, agrada a grans
sí,
i petits.
Sí, sí, té aquesta cosa, que... però no deixa de ser un formatge gustoset i bo.
Diríem. I tant,
no,
i tant.
No. És aquest equilibri. Penso que el Garrotx és un gran formatge que potser és del que més es fa a Catalunya, més formatgeries fem, i penso que té aquest punt dolcet, àcid, no és molt sec, és fàcil de menjar, és gustós, és un bueno, agrada molt.
Podríem dir, doncs, que el tipus, el formatge aquest Garrotxa o també inclús el Serrat amb ovella potser estarien els dos formatges catalans com més coneguts o que es fa més a totes les formatgeries, o...?
Sí, mira, el Serrat potser és un formatge més tradicional. Mm? El que es fa més formatgeries jo diria que és el Tupí, que és un, no sé si el coneixeu,
sí.
Que no se'n fa molt volum, però segurament gairebé totes les formatgeries fan Tupí, perquè és una manera de reaprofitar aquell formatge que t'ha quedat tort, aquell que s'ha escardat, aquesta cosa d'aprofitar-ho tot. Però a nivell de formatge, el que més d'això seria el Garrotxa, segurament en volum, i el Serrat, el que més formatgeries fan, aquest tipus Serrat, que és un formatge més, una pasta més dura, una peça una miqueta més gran, per una maduració més llarga de 3, 4, 5, 6 mesos. El Garrotxa és un formatge, el Serrat sí que és un formatge tradicional, i el Garrotxa és un formatge de nova creació, que és una reinterpretació d'uns formatges que es feia la Garrotxa de cabra i que ha anat, entre cometes, mutant amb els anys, però sí que és el que... Aquest va començar als 82, 83, i és el que ha anat agafant més solera i més prestigi, i avui es considera un formatge tradicional català, però és un formatge que ve dels 80s, eh? No té més...
I per què vas decidir-te a dedicar-te al món del formatge? Explica'ns una mica aquesta història. Ens explica la teva mare, els neorurals, però explica'm sí. Una mica com va
Mira,
això. Com vas aparèixer tu?
Nosaltres som de casa de pagès, diríem. A mi, a la zona aquesta nostra d'aquí dalt és zona de cereals, zona de terracampa, de tractors, i jo la meva vocació era fer de pagès. Però jo em vaig acabar d'estudiar amb 22 anys, i és com que el pagès, ostres, no tenia massa recorregut. I me venia més bé amb la meva mare que amb el meu pare. I la meva mare va fer la formatgeria perquè és una dona superactiva, va començar amb molt petitó, però ella ja havia omplert la seva necessitat de fer alguna cosa amb les mans i de treballar, ja el tenia, no? Però vaig veure que tenia més possibilitats de guanyar-me la vida, de créixer amb els formatges que amb la terra. Avui, el meu pare representa ja està jubilat, i estic fent les dues coses, i m'ho passo molt bé a la terra. És com que tinc un hobby, que és sembrar i segar, i tinc un ofici, que és fer de formatger. El meu ofici és formatger, més que pagès. Però bé, és aquesta cosa de que la meva mare va posar la llavoreta, i després, treballant conjuntament, hem fet créixer aquest arbre.
Molt bé, i a més, aquí a la vall del riu Corb, que és una zona rural, i com bé dius, doncs, negocis com la formatgeria potser t'ajudava, no?, a tenir un sou o un altre sou més, a part de la terra. Per tant, també contribuïu a fixar la gent al territori, no? També és una formatgeria mitjana, teniu gent treballant-hi, no? També és important negocis així, oi? Com ho estàs visquent?
Sí, no, i a més, darrere d'una formatgeria, la gent ha de tenir molt clar que hi ha d'haver uns ramats, hi ha uns ramaders. I amb cabra, sobretot, i ovella, són unes poblacions petites o mitjanes, familiars, que també fixen gent al territori, que sempre estan en poblacions petites, que quan compreu un producte així d'artesà, de proximitat, és més car, perquè les condicions d'elaboració fan que sigui més car, però afavorim que els pobles hi continuïn amb gent, o els masos, o continuï aquest teixit agrícola, es continuï mantenint, no s'industrialitzi. Sobretot amb cabra i ovella, amb vaca ja és una mica més diferent. I això fa que tinguem aquests pobles vius encara avui en dia. Però és una cosa que es va acabant mica en mica, eh?
Jo vaig sentir fa un temps en un programa de ràdio que vaig agafar així de rebot, que parlaves, no, de la gent que tenies treballant, de les oportunitats de trobar feina també en món rural i que en negocis així com el teu, no, facilitàvem això, no, que la gent trobés feina i no hagués de marxar a les grans ciutats, perquè, com bé dius, tu et vas trobar amb 20-22 anys, no, acabat d'estudiar, i quines opcions tenies, no? Per sort, doncs, tenies la formatgeria, la terra, però no tothom té això, no?
No, clar, per exemple, tinc dues germanes, dues han acabat marxant, perquè no hi ha... En aquests pobles hi ha poca... En pobles petits, o sigui, Llorac, per exemple, perquè entenguis, un municipi amb 5 pobles petits com el Vió. Pues no hi ha cap més indústria. Hi ha les úniques oportunitats de feina és la pagesia, ara alguna casa rural, però no hi ha més. Te l'has d'inventar, la feina, en aquests pobles. I la formatgeria va ser una manera d'inventar-la, diríem. Està clar que avui tinc 10 treballadors i aquesta gent, venen d'aquests poblets o de Santa Coloma, tinc gent de per aquí. Però és important aquest teixit d'empresa petitona, d'aquest, jo penso que m'anava aquest negoci de tu a tu, més familiar, més petit, que jo necessito els meus proveïdors em necessiten a mi, és una simbiosi. Quan vas amb empreses més grans ja tot es perd, ja tots són objectius, tots són números, no m'agrada tant.
I el teu formatge on el podem trobar? A molts llocs, a Catalunya o més enllà de Catalunya?
Bé, el meu formatge em diràs on el podem trobar. A Vilafranca, a Xerigot. Nosaltres venem bastant a distribuïdors, que ells són els que acaben portant a la botiga. Llavors, no et diré tot Catalunya, però molts llocs de Catalunya el podeu trobar. I després també tenim una part que exportem bastant. Tenim el client més gran que tinc és un distribuïdor dels Estats Units, que fa 20 anys que treballem amb ell i que ens han posat al Garrotxa, doncs, les millors zones dels Estats Units.
Què dius ara, sí?
Sí.
Uau.
Sí. Hi ha moltes botigues, però vull dir, hi ha una cadena de supermercats de delicatessen o de qualitat que es diu Whole Foods, estem amb molts d'ells, als Estats Units, i en botigues, i al Garrotxa, sobretot. Uh-huh. Després tenim altres formatges que és com el Gran Pep o com el Cal Fort, que és més, ha d'anar més directament, diríem, no? Però jo crec que tot Catalunya, no diré totes les botigues, però si busqueu una mica trobareu formatges de Sant Gil del Vió.
Ah, bueno, jo puc dir que el Cal Fort aquest que has dit i el de Cal Pep estan deliciosos, eh? Et felicito, perquè són molt bons. I ara, anem una mica més a títol personal, eh? Quin és el teu formatge preferit? Amb el que penses, ostres, jo si pogués... voldria fer un formatge com aquest, si tingués.
Mira, jo sóc... faig formatges de cabra, m'agraden molt, però a mi jo sóc un enamorat dels formatges de vaca de la zona dels Alps. A mi, tant des d'un reblochon fins a un bon comté, un bon gruyère del Paix, el Beaufort, totes aquestes pastes cuites i les pastes toves, m'enamoren. Fa 2 anys vaig estar amb un amic a l'Alt Paix fent formatges a Montxalet a Suïssa i feien gruyère i feien un formatge que es diu Bacherie Fribourgeois. Mm. Bestial. El vaig trobar tan bo. Molt bo.
Doncs igual hauràs de fer un intercanvi, no? Que vinguin uns quants a treballar aquí i tu te'n vas allà.
Estem fent un formatge que és una còpia d'aquest Bacherie Fribourgeois en cabra i després... I perdoneu, és que he passat una mica aquí al costat que estic parat al carrer i volia saludar.
Saluda.
Estem fent una còpia reinterpretant-la perquè, clar, nosaltres no tenim la llet de pastura dels Alps, és diferent, no? Però aquest tipus de formatges de vaca m'enamoren, m'agraden molt, moltíssim.
Pep, i com veus el sector formatger català? Té força?
Mira, el sector formatger català... és un sector que està creixent, molt dinàmic, molt jove, amb molta formatgeria petita que va creixent, que es va implantant, molta petita empresa que comença com una autoocupació, i és, mira, perquè entenguis, quan jo era petit i anava a vendre formatges a les fires amb els meus pares, hi havia una malaltia que es deia les febres de Malta, que es passava de les cabres a les persones, si no pasteuritzaves, o les cabres no estaven sanejades. Avui això ja no n'hi ha, Però recordo aquell moment de que la gent es posava, no, sobretot els avis de casa de pagès o de pobles que havien tingut la cabra a casa i havien passat la malaltia, es posava el formatge de nens de cabra o de vaca? Nens de cabra, te l'escopien, aquest formatge de cabra. Mm. I veus una cara de por de, ostres, ja he agafat les febres.
Sí, vale? Sí.
Vol dir que començaven no de zero, de menys bastant. Avui estem en un moment en el que el formatge està de moda, tenim aquesta gran riquesa que hi ha a Catalunya, que el que tenim aquí no es troba enlloc més. Tenim la població que li agrada, li entusiasma els formatges, i llavors hem de tastar, provar, canviar. Això és una riquesa i hem anat creixent. L'altra cosa és que aquest moment, com s'ha posat tot el tema dels costos, de la llet i de les empreses, és un moment molt, molt difícil. Inclús aquest any amb la sequera tornarem a tenir un altre augment de preus de llet, vol dir un altre augment de formatges, i crec que entrarem en un escenari on comprar formatge serà més difícil pel consumidor i no sé on ens portarà, diguem. Llavors, és un moment dolç, però incert.
Agradolç.
Sí, té aquesta cosa, que, bueno, els catalans i els empresaris som lluitadors i tirem endavant i ens en sortirem, però hi ha aquesta cosa de dir, ostres, entre el Covid i després tota la guerra d'Ucrània i l'any passat i la sequera d'aquest any, és com ha fet que la llet s'augmentés un 30-40% de preu. Per tant, això s'ha de reparar aquests formatges i ens complica una mica l'existència i, sobretot, fa que el formatge sigui car de cara al consumidor. I llavors és aquest moment que dius, contents però intranquils.
És així, està una mica com a l'expectativa, però el que està clar és continuar, no?, treballant per poder oferir, per poder donar a conèixer aquest producte, que, com bé dius, cada vegada hi ha més persones que l'aprecien, no?, i s'hi emocionen menjar-ne.
I, sobretot, que s'atreveix. És a dir, el consumidor català, penso que té una cosa, que és quan anem a una zona on hi ha un formatge tradicional, per exemple, anem a veure el País Basc fan Idiazábal. La gent menja Idiazábal i no surten de l'Idiazábal. Ara consumeixen bastants quilos per habitant i any, diríem, no? Aquesta cosa, d'aquesta fidelitat de consum, no la tenim aquí, però sí que tenim una gran... La gent està molt més oberta a tastar, a provar... Llavors, això jo penso que també fa molt més divertit el poder fer formatges diferents, treure'ls al mercat, que la gent s'hi aboqui... Penso que també és divertit, això.
Doncs moltíssimes gràcies, Pep, per aquesta conversa que hem tingut, per explicar-nos què és el que feu a Sant Gil d'Albió i per explicar-nos també aquests destins que et va agradar, perquè nosaltres aquí al programa també n'anem parlant. En cada secció fem també un viatge amb destins formatgers. Moltíssimes gràcies, Pep.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Doncs anem de viatge. On ens dus?
Ara pensareu, què fa aquí Massive Attack sonant en un programa de formatges?
No doncs, casa gaire, no. Sí. Aviam, explica.
Bueno, he fet aquí una línia, no sé. Amb aquesta cançó de Massive Attack, Massive Attack és un dels màxims referents de la música trip-hop que va néixer a la ciutat de Bristol, Anglaterra. És una ciutat que us recomano molt de visitar, perquè també és bressol de l'artista urbà Albansky. Però bé, avui no m'interessa tant parlar de Bristol com del que hi ha a 30 quilòmetres de Bristol, que és el Cheddar Gorge. Que el Cheddar Gorge, ja us he dit el nom una mica, però el Cheddar Gorge és el congost més gran del Regne Unit i que, de fet, dona nom a un dels formatges més famosos del món i també al poble que s'elabora, que està al costat d'aquest congost.
Hi ha un poble que dona nom al formatge.
Exacte.
I el que és mundialment famós és el formatge.
Exacte, no, ni el poble ni el congost.
Exacte.
Tot i que el congost té 3 quilòmetres de llarg i és una meravella natural i és un dels destins típics que molts anglesos van a fer perquè tenen més o menys a prop i vindria a ser com el congost de Mont-rebei que tenim aquí, doncs ells tenen el Cheddar Gorge. I ara, parlant del cheddar en si... El cheddar és un formatge que és dur, que està premsat, té forma cilíndrica, però també té forma de cub, que, de fet, Els que tenen forma de cub són els que tenim a Xerigots i són cubs que et fan uns 20 quilos, són com enormes blocs de pedra, com si poguessis fer una paret amb aquests blocs. L'escorça és molt dura i el color pot anar d'un color palla pàl·lid a un groc, depenent de la maduració que tingui. I el cheddar, que la setmana passada també vam estar parlant aquí amb l'Olivia de la Benparida, no? Sovint tenim la imatge del cheddar com aquell formatge d'hamburguesa, com aquell tranchete, no? Que li posen a l'hamburguesa.
Sí, sí, és la imatge que et ve al cap ràpidament.
Sí, sí, però bueno, això és el mal que fa la indústria moltes vegades, o no? Les grans cadenes de supermercat, no? Que et posen pum, pum, coses així amb aquests lineals. Però bé, de fet, el cheddar forma part de la dieta anglesa, i és present a tota hora i en qualsevol lloc. De fet, en trobem els sàndwiches, també el trobem per picar i també fos. És un formatge espectacular, vull dir, us recomano molt que si teniu oportunitat tasteu el cheddar, però el cheddar autèntic. Aquí a Xerigots ens va costar moltíssim tenir-lo perquè recordo que el Jordi fa 3 anys va anar a aquesta zona a buscar cheddars per portar-ne algun aquí. Quan va trobar aquest, li van deixar provar, però llavors es va començar a veure com el podem tenir aquí. I va dir, no, export no. Export no. Només ens deien que export no. I al cap d'un temps ho vam aconseguir i els tenim i són espectaculars, la veritat és que sí.
Cheddar. I tanquem aquesta estoneta de formatjada amb una dita.
Exacte. Per acabar, una cita formatgera, que com que hem anat a Anglaterra, doncs també he trobat un anglès reconegut mundialment, com és el William Shakespeare, aquest dramaturg internacional, que és de Stanford-upon-Avon, que de fet també està molt a prop d'aquesta zona de Cheddar,
sí?
Per tant podeu fer tot un tour.
Ruta.
Tota la ruta, o sigui, tot està entre 1 hora i mitja i 2 hores de Bristol, trobes tot això. Doncs bé, sabem que per escrits que hi ha i de més, que Shakespeare era un amant dels formatges, també del bon menjar, a part dels formatges, i hi ha una cita que la recollim avui aquí, que ell va dir, m'hagués agradat, bueno, va dir en anglès, suposo, jo us ho dic en català, diu, m'hagués agradat viure amb un formatge i all dins d'un molí de vent. O sigui, ell, el seu objectiu de vida, la seva aspiració seria viure en un molí de vent amb formatge i amb all. Així doncs que amb aquestes paraules sàvies de William Shakespeare, si et sembla, ho deixem fins la setmana vinent.
Sí, no afegirem res més. Moltes gràcies, Gemma. Adéu.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
El món de les assegurances és un món de confiança. Confieu el vostre present i futur a AXA Terrada Assegurances. Assegurança de l'automòbil, de la llar, comunitats, empreses, de vida, accidents, mèdica... També donem servei per assegurar-vos els estalvis i inversions, pla de pensions... AXA Terrada Assegurances. Ens podeu trobar al carrer d'Igualada 36 de Vilafranca. El món de les assegurances és un món de confiança.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, són 2:15 del matí i a aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès Gama Extra. Us parla Eric Guijarro. La policia policia local impedeix quatre ocupacions il·legals al centre i l'Espirall. La policia local de Vilafranca va realitzar fa uns dies quatre actuacions per impedir ocupacions il·legals en quatre immobles particulars, concretament tres habitatges al barri del centre i l'Espirall i un local buit al centre. En tots els casos, la col·laboració ciutadana a través de trucada telefònica ha estat clau, ja que posar sobre avís la patrulla policial per acudir al lloc dels fets de forma ràpida permet fer les comprovacions i diligències posteriors per evitar nous intents d'usurpació de les propietats. El regidor de Seguretat Ciutadana i alcalde accidental aquesta setmana, Ramon Zavalla, destaca l'esforç de la plantilla policial que s'està incrementant amb la seva presència al carrer, reforçant el servei per prevenir conflictes i assegurar la seguretat ciutadana. I agraeix la col·laboració de la ciutadania en els avisos al cos policial, que permeten combatre les accions il·legals i fets delinqüencials que es puguin produir a la vila. La botiga al carrer ajuda a dinamitzar el darrer cap de setmana de juliol al centre de la vila. Organitzada per l'Associació de Comerciants del Centre, la botiga al carrer ha servit als comerços de Vilafranca a treure totes les seves ofertes a l'exterior. Les botigues aprofitaven així el darrer cap de setmana de juliol per fer caixa i fer més accessible el seu gènere. Per exemple, la Anna Almond, de la botiga Quimbara, explicava que iniciatives com aquesta ajuden a dinamitzar el comerç de proximitat i que, a més, persones coneguin el que ofereix. La botiga al carrer es va celebrar el divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Espirall fa un balanç molt positiu de la festa del barri. La festa va arrencar el dijous al vespre amb el pregó de Fernando de León, excap del Servei de Foment d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, i va continuar fins aquest diumenge a la nit amb multitud d'activitats per tots els públics. Les exhibicions de Zumba i Country del divendres van aplegar força públic a la plaça del Doctor Bonet, un públic que es va anar ampliant fins la nit, amb les actuacions musicals i l'oferta d'atraccions. Del desenvolupament de la festa, el president de l'associació veïnal destacava el pregó del dijous i una major presència policial. Des de l'associació estaven especialment satisfets per la bona resposta de la gent a totes les activitats proposades i afirmen que ja comencen a treballar per la festa del barri de l'any vinent. I una altra celebració de barri, en aquest cas el barri del Centre, amb 87 persones que han gaudit del sopar d'estiu. El barri del Centre va celebrar dissabte el seu tradicional sopar, amb l'assistència d'un total de 87 persones. Abans del sopar es va dur a terme el pregó, que va anar a càrrec de la periodista vilafranquina Laia Paretes. També van celebrar una traca i actuació de balls llatins i música.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Pallissa Ràfols. Rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número, de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Perruqueria Elegance, a la Vall del Castell 11 de Vilafranca. Ubicats al casc antic, t'oferim un tracte personalitzat i familiar. Perruqueria unisex, amb tots els serveis perquè tu et sentis bé. Tot tipus de tractaments pel teu cabell, tallat, color, rentar i secar. Perruqueria Elegance, a la Vall del Castell 11 de Vilafranca, obert de dimarts a dissabte. Pots demanar cita prèvia als telèfons 93 175 77 30 o al 640 680 018.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, bon dia. Avui us presentem Els Secundaris. Aquest espectacle, aquesta obra, és tot un vodevil com a homenatge als actors i les actrius que no es recorden, aquells que no són els protagonistes, els secundaris. El títol ja ho diu tot. És la història d'una actriu i d'un actor, secundaris, tots dos, que comparteixen entre cametes d'un teatre el neguit d'abans d'estrenar. Anirà bé, anirà malament, l'estrena és un embat de vivències hilarants que ells dos doncs, faran el possible per superar. Una obra divertidíssima, molt recomanable per tota mena de públics, per esvair una mica les preocupacions. Està inspirada en els espectacles populars del paral·lel de principis del segle XX. Els secundaris barreja peces teatrals còmiques i de vodevil de l'època per fer un homenatge als professionals que hi ha darrere de les grans produccions, que són sempre molts i molt importants. En concret, tots aquells actors i actrius que han format part de la nostra història i que han estat oblidats. Ells apel·len, els protagonistes, al fet que tot plegat, probablement, doncs no ha canviat gaire. Els podrem veure el diumenge 26 de novembre al Teatre Cal Bolet, de la mà dels Pirates Teatre, és a dir, en aquest cas, interpretada per Laura Aubert i Bernat Cot, a les 7 de la tarda.
Vins i caves Ferrer i Catasús. El millor vi és el que a tu t'agrada, perquè creiem en l'expressió creativa i lliure de cada persona.
Volem que les recomanacions de maridatge, els criteris tradicionals de valoració o les normes d'elaboració del vi no limitin la possibilitat de fer arribar el nostre món a nous indrets, nous horitzons.
Vins i caves Ferrer i Catasús. Vine i descobreix la nostra filosofia i manera de treballar. Entra al nostre web i troba-hi tota la informació referent a visites i tallers per a particulars i empreses.
Vins i caves Ferrer i Catasús, Masia Gustems, carretera Sant Sadurní, quilòmetre 8, a la Granada. Visita el web ferreicatasús.com.
Ombres monumentals amb Joan Rovira.
Un dilluns més ens retrobem sota una ombra, i no és una ombra qualsevol, sinó una ombra monumental, la que ens ofereix, ens busca i ens proposa el Joan Rovira. Bon dia, ben tornat, Joan.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Anem buscant aquestes ombres, aquests grans arbres que s'han guanyat a pols al seu lloc a la història, si més no, d'aquesta petita secció que ens portes aquest estiu.
Bé, ja ho veus, aquesta calor, aquesta calda que cau aquests dies, no hi ha res com buscar una bona ombra, no?
I tant, i tant. I diuen, cada vegada hi ha més estudis que diuen que l'estiu serà més llarg i que farà més calor, que ens quedarem amb un parell d'estacions, i una serà l'estiu, i llarga. Per tant, necessitem desesperadament aquestes ombres.
Bueno, Sílvia, no ens espantis, eh?
La ciència diu això. Aviam què passarà. O si no, ens posem les piles i intentem frenar aquest canvi climàtic, que ja tocaria. Però anem al quid de la qüestió, que ens ocupa cada dilluns, amb el Joan Rovira, que ens porta d'excursió amb l'excusa de buscar aquestes ombres monumentals. Avui, Joan, ens proposes descobrir i conèixer els arbres de la llibertat.
Sí, sí, poca broma, eh? Perquè, és clar, no voldria entrar a descriure aquest itinerari sense parlar de la llibertat. La llibertat és un concepte tan polièdric, és un concepte tan, diguem-ne, que depenent si és una llibertat individual o col·lectiva, doncs té diferents visions. Cada persona té un concepte de la llibertat, no? Aquí el que anirem a buscar és un simbolisme dels arbres amb el tema de les llibertats col·lectives. I bé, com comença el tema de les arbres de la llibertat? Doncs ben lluny d'aquí.
Jo t'haig de dir que és un concepte que desconeixia totalment. Per mi és nou, al 100%.
Sí, sí, això és de la llibertat, ja ho veus, eh?
Dona molt de joc.
Dona molt de joc, no? I bé, us posarem en un concepte històric. Tot això es comença a el que seria Estats Units actual, a la Nord-Amèrica, que estava colonitzada pels anglesos. Els colons anglesos es comencen a cansar de la city londinenca i comencen a fer accions de protesta contra els impostos que els obligaven a pagar, no? I què passava? A on es decidien aquestes accions? Doncs sota un arbre, no? Sota els arbres més voluminosos que ells tenien allà, no? I és aquí on comença, doncs, la història d'aquests arbres, no? Això se'n diuen la Liberty Three, no? I bé, quan Estats Units aconsegueix, diguem-ne, despallegar-se de la city londinenca i és un país independent, doncs es dediquen a plantar arbres en totes les seves places, no? Això es començaria, fins que hi ha la declaració d'independència, que és el 4 de juliol del 1776. Vull dir, aquí...
Per tant, és una acció pensada, eh?
Sí, sí, és una... Tampoc ho hem d'entendre com una cosa única, excepcional, eh? Vull dir-te, a molts llocs d'arreu del món, els grans consells, les grans decisions, on es reunia la gent, sempre era sota un gran arbre, no? Ells fan... busquen un lloc que ja era, és habitual arreu del món, no? Però hi ha un altre, diguem-ne, esdeveniment històric de gran importància. Jo sempre dic que les grans revolucions de la història, almenys les que vivim nosaltres, les van crear els francesos, no? I la Revolució Francesa del 1789, vull dir-te, nosaltres encara en som els seus hereus.
Hereus, no? Sí, sí.
I bueno, ells, a part de fer rodacaps monàrquics...
Amb la guillotina.
Amb la guillotina, que fan canviar el món, també impulsen altres costums, no? I una d'aquestes, d'una gran simbologia, com és el de plantar arbres al mig de les places, al mig de les places, com a signe de força, vitalitat i vitalitat de la llibertat conquerida, que havia d'arrelar i créixer per arrelar les generacions futures.
M'agrada aquest simbolisme.
Poca broma, eh? Sí, sí. Poca broma. I sóc una persona que m'agrada, no?, mirar els petits detalls. Mira, avui seré generós, jo, comptes de donar-te una moneda d'un euro, te'n donaré de dos.
Però gràcies.
Voldria que als radioients els hi comentessis que aquest euro és una encunyadura francesa, què és el que posa.
Giro l'euro, per davant és com qualsevol moneda de 2 euros, el número 2 i la paraula euro i el mapa d'Europa. Giro, haig de dir que no m'hi havia fixat mai, i al voltant del cercle diu liberté, égalité, fraternité.
Sí.
La divisa francesa per excel·lència.
Sí, senyora. Però vostè fixi aquestes paraules al costat de què estan.
Aquestes paraules envolten un arbre, no? La copa, es veu la copa i es veuen les arrels. I les lletres RF.
Doncs que sapigueu que molts dels radioudents sempre porten a la seva butxaca aquest gran simbolisme que és un arbre de la llibertat. Una paraula, ja ho veus, tan polièdrica com podem ser, diguem-ne, tots els humans, no?
I es va estendre aquí, aquesta costum, aquesta simbologia, arriba per influència a través dels Pirineus?
Sí, sí, al final tot el que passa a França, vulguis o no vulguis, arriba aquí. T'has de dir-te una anècdota. Ara vaig estar uns dies enrere amb un tema de transhumància a Astúries i la major part que parlava d'aquella gent, tots tenien relacions amb Catalunya, no? El seu fill estudiava aquí o vivia aquí o representava maquinària que es feia aquí, d'Olesa, o venia fuets d'Olot... No.
Vas trobar moltes connexions.
Sí, vaig trobar moltes connexions que em va sobtar, no? Fins que un em diu... És que vosotros ja no vivís a Espanya, ja estáis muy cerca de Francia, no? Perquè em va fer gràcia aquesta expressió, i bé, és aquí on jo anava a comentar-te, no? Doncs sí, moltes poblacions catalanes, a partir d'un altre gran fet històric, que és la destronació de la reina Isabel II, que això crec que va ser cap al 1868, que és la revolució liberal que es diu la gloriosa.
La gloriosa, no? Sí, sí.
Doncs a partir d'aquí, en moltes viles i ciutats de Catalunya, doncs imitant els francesos, doncs planten el seu arbre de la, llibertat. No?
Imagino que viles i ciutats del nord del país, no?
Sí.
Que tenen aquesta relació, aquesta proximitat amb França.
Aquesta proximitat amb França, no? I bueno, el que hi ha referències és que n'hi havia a Barcelona, a Reus, a Manresa, a Figueres, a Arbúcies, a Colera, a Llançà, no? Vull dir-te, moltes de les grans, diguem-ne, viles amb empenta del nostre país, doncs, van plantar el que era la seva plaça major, o la plaça dels més importants d'aquella època, van plantar el seu arbre de la llibertat, imitant aquesta primitiva idea de ser lliures, no?
I també la capital, eh?
Sí.
Que és simbòlic, també, pel que representa.
Home, el que hi ha referències històriques del que va ser aquella plantada d'arbres és molt eloqüent el que va passar a Barcelona, no? I això va ser l'11 de febrer de 1869, que segons diuen les cròniques, les autoritats de la ciutat es van passejar per tots els carrers engalanats, plens de ciutadans de gom a gom, veient com anaven a la plaça de la universitat a plantar l'arbre de la llibertat, que era un roure de 5 metres. Curiosament, aquest dia coincidia amb el moment que es van constituir les corts sorgides de la Revolució Liberal, no? Bé, és una bonica història, no?
Sí, de resisteix aquest roure?
No resisteix. Però sí que a casa nostra, que jo sàpiga, n'hi ha tres, no? Per això avui un dels recorreguts que nosaltres farem, doncs, serà connectar dos d'aquests arbres, no? Vull dir que per el que jo sé, no? Hi ha el d'Arbúcies, hi ha el de Llançà i hi ha el de la vila de Colera, no?
Que han resistit fins ara.
Sí, han resistit, però amb els seus ats, ets i uts, o amb els seus entrebancs.
Perquè, segur.
Perquè aquesta paraula que dèiem que és polièdrica, que és polisèmica, a vegades fa terror a determinats règims polítics, no? I bé, doncs, un dels veritables culpables de que molts d'aquests arbres acabessin el seu simbolisme va ser, doncs, tallar-lo, no? Perquè no agradava a les noves autoritats que venien, no? Per exemple, tant el d'Arbúcies va estar a punt de ser tallats per la Tercera Guerra Carlina, perquè als carlistes no els agradava allò, aquell simbolisme, no? Però, clar, era un símbol liberal, no? Tot eren el que pensaven els seus enemics, no? I un altre cas també paradigmàtic va ser el de Llançà. Quan acaba la Guerra Civil i entren les forces d'ocupació, en aquesta vila s'hi va quedar una companyia de soldats, no? El capità era un d'aquells que era celebrat, vull dir-te que a vegades les idees són les idees, però a vegades arriben a un punt de certes persones que estan celebrades. Quan es va assabentar que aquell arbre de la plaça significava la llibertat, va decidir que el tenia que
tallar-lo. Que eliminar.
Que eliminar, no? Sort que el capellà que estava allí a Llançà també tenia rang militar i, per sort, més que capità, i li va fer veure i entendre que una ordre era una ordre i que aquell arbre no es podia tallar. Puc dir-te confessar-te una cosa, una anècdota familiar?
Esclar.
Parlant d'això de la llibertat, perquè fins on t'arriba, no?, la por d'aquesta paraula. La por o la magnitud, no?, que té per tots. La meva mare era, que es va morir, era d'un poble de Castella, una conca minera, i una conca minera que treien el millor carbó per anar a fer totes les màquines de vapor a la península. Era un lloc que entrava molts calés, a la conca de Sant Ullant, i bé, allí va entrar en força els grans moviments comunistes i anarquistes. El meu avi, amb les seves filles, totes els hi va posar, i la majoria de gent posava noms eslaus, no? I la meva mare li van posar el nom de Llibertat. Què passa? Que quan acaba la Guerra Civil, la fan baixar a baix al poble, la tornen a no, la bategen, perquè no havia estat batejada, la bategen amb el nom de Maria. Que sapigueu que fins hi... I esclar, avui en dia la meva mare vas allà i li deien sempre Llibertat, però a nivell, diguem-ne, de papers, de cartes d'identitat, es deia Maria, no?
No van fer ni el joc de Maria Llibertat?
Ah, no, home, això no, és... No,
no, no. no. no.
perquè ens fem una idea, eh,
de com anaven, no?
De com hem pres aquesta paraula, les conseqüències que pots tindre, depèn un moment de la història, no?
Sí, sí. Tornem als nostres plàtans de llençar i colera. Ens proposes avui una ruta que els enllaça tots dos, deies?
Sí. Aquests arbres... Perdó, no hem parlat dels arbres encara.
Els has de presentar, evidentment. Clar. Són els protagonistes. Sí, sí. Esclar, esclar.
Tus dos arbres són uns plataners, no? Uns plataners.
Aquí no és ni roure ni alzina, uns plataners.
Sí, són uns plataners. Més són uns arbres que si no els hi fas gaire la vida impossible, doncs es desenvolupen amb una gran potència, no? I bé, el de llançar com el de colera. El de colera em va impressionar molt, no? Pensa que és un arbre que té 10 metres d'alçada, la seva volta de canó del seu tronc té quasi 3 metres i mig, i té una capçada, vull dir, de tot l'ocupa les branques, té 21 metres. Vull dir, no,
quina barbaritat.
No pot anar molt més enllà perquè ja no hi ha més espai, no? També la gràcia d'aquests arbres que tots tenien banc, tots tenien un lloc, perquè, clar, tots aquests arbres els hem d'entendre amb el seu potencial socialitzador. M'entens?
Un arbre que es diu... Al voltant seu hi deu haver una plaça, això, mobiliari urbà, són un punt de trobada, no?
I això és un estat històricament, des de la gent gran, des de la canalla que feia colla, des de les parelles que es trobaven allà. Bé, són arbres que, a part de posar el nom que posa, doncs són socialitzadors, no? I bé, si vols comencem pel de colera. Vull dir, aquest arbre va ser plantat el 1998 per l'alcalde d'aquella època, que es deia Pere Homs, quan Colera encara formava part del municipi de Portbou. Està ubicat a la plaça Pi i Maragall i sembla que estigui encaixat. Vull dir-te, jo vaig anar allò i vaig dir, està encaixat aquí, vull dir-te, no es pot moure, perquè ja arriben les branques i ja arriben a la casa, que suposo que de tant en quant l'han de podar, perquè si no entraria el menjador de les vivendes que estan allí al
costat.
De més, és clar, per molts pobles, com per Llançà i Colera, aquests arbres són, a part de ser l'àgora de reunió de la gent, són l'ànima i la insígnia de tots aquests pobles. No?
El vas abraçar, Joan?
Sí, ja saps
que
sempre...
Ho
vas intentar? Bueno, abraçar-lo, perquè, clar, necessites 3 o 4 persones abraçar aquests arbres. I bueno, i l'altre arbre, també, el de...
I el de Llançà?
El de Llançà també és un arbre que de dimensions també similars al d'aquest. A més, aquest està a la plaça Major, està al costat d'una torre, al costat de l'església. Bé, està allò al centre de la vila, no? I bé, tots dos em van sobtar, cada un té unes característiques peculiars i especials. Segons la gent de Llançà, aquell arbre és el paraigua que els veu néixer, que els veu créixer, que els veu casar i que els veu morir, no? Perquè tothom ha de passar per allí davant, no?
Clar, al costat de l'església, no?
Sí, perquè et donis, que facis una idea de lo que significa, no? Per un poble i per una vila que té un arbre tan, tan significatiu, no?
Clar, clar, la seva presència té molt de pes, no? Al llarg de la vida de tots els habitants de Llançà. I aleshores deies, us proposo enllaçar la visita als plàtans de Llançà amb el de Colera, no?
Sí, vull dir, al cap i la fi, jo li deixo si algú té l'interès de fer aquest itinerari i d'anar a l'ombra dels dos arbres, és indiferent que vagi d'un cantó a l'altre. El que sí que hauria de pensar és després un medi de transport que el porti d'un lloc a l'altre. No?
Caminant no és viable.
Sí, sí, no. Sí? És que la ruta la farem caminant.
La farem caminant, ara dius la tornada.
Sí, bueno, escolta, el cap...
També pots desfer el camí, no?
O sigui, estem parlant de 7 quilòmetres, no? Vull dir-te que no és gaire. Però, clar, aquests 7 quilòmetres, què passa? Que passem per penya-segats, passem per platges, passem per cales. Cara a l'estiu, aquesta calor que fa, ja saps què passa, que a convida a parar-te a cada lloc i fer-te una remullada i gaudir de tots aquells espais de la Costa Brava que bé, que cada cala que passes han descobert una altra que és més maca i que té més interès i no sé què.
I seria pecat no aturar-se i gaudir-les, eh?
Sí, home, sí, sí. Per tant, recomano a la gent que porti dos tipus de calçat, un per anar a caminar, l'altre per acostar-se a la platja, crema solar, barret, gorra, aigua... Bueno, aigua també trobarem en alguna cala, hi ha algun...
xiringuito.
Algun xiringuito que li pot oferir menjar i aigua. Vull dir, això no hi ha cap mena de problema. A més, és un desnivell, amb poc desnivell. El que sí que jo li recomano és això, és anar resseguint totes les puntes, no? Perquè, esclar, anar... passar per les diferents platges, la platja de Grifeu, la punta Canyelles, la platja de Bramant, la punta del Falcó, la punta del Borró, anar cap a la platja de Garbet, anar cap a la punta del Frare, a l'Illa Grossa, bé, és fer...
El Joan té el mapa desplegat aquí, sí, davant i va resseguint la costa, va resseguint, amb Pordanesa.
És que jo... A mi m'agraden molt els camins de ronda.
Clar, perquè això és camí de ronda, bàsicament, no?
Sí, sí, els camins de ronda són una xarxa viària que es crea al costat de la costa per tal de poder fer la ronda dels carrabiners i després la Guàrdia Civil per evitar el contraband, no? I al cap i la fi són mesures, diguem-ne, restrictives econòmiques. I bé, esclar, avui en dia tot això...
Avui ja... és un llegat fantàstic, que sí, té uns altres usos.
Sí, sí, avui el podem fer servir, com molt altres coses, el podem fer servir per usos turístics, no? A més, us ho recomano, no? Vull dir, és un lloc que val molt la pena anar-lo a conèixer. I, a més, si tenim... Perdoneu-me. Si tenim aquesta fita de poder anar a gaudir de l'ombra d'aquests dos majestuosos plàtanes i que tenen aquest gran significat, que és la llibertat, no?
Avui, de la mà del Joan Rovira, hem fet aquesta excursió fins a l'Alt Empordà per descobrir dues ombres monumentals, la que ens ofereixen els plàtans de Llançà i de Colera. Joan, moltes gràcies. Farem aquesta excursió segur. Que vagi bé.
Molt bé. Doncs vinga, si aneu cap allà, ja penseu, banyador, perquè es aneu a fer una bona remullada en totes aquelles fantàstiques cales.
I tant que sí, ja hi pots comptar.
Vinga, adéu, bon dia.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Segur que n'heu sentit a parlar aquestes últimes hores, des que divendres van començar a circular algunes imatges, no oficials, però ja corren imatges d'aquest videoclip del raper Travis Scott, on hi participen els Castellers de Vilafranca i altres colles, i que s'ha rodat a Tarragona. La cançó fa així i es diu Sirens. We had to spread out the word. I was too damn determined. Rap game needed refurbished. I was up top with no service. Watches and I playing verses. They in the bushes, they lurking. Might gotta call the insurgents. She wanna fuck with a purpose. I gotta juggle my urges. Got a couple departments. Closet built like a department. Double a cup of the bourbon. I give all of my sermons. Your attention is wide and beating. Bow this evening. You never leaving. Clock out, we sneaking.